L'Ajuntament d'Es Castell decreta el desallotjament de totes les cases de Cala Sant Esteve i el Fonduco per perill d'esfondrament per mort de les darreres pluges. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La Guàrdia Civil i la policia local notifiquen en aquests moments el resident de 116 cases la mesura que ha pres el consistori davant la previsió de noves precipitacions i el risc de despreniment de penyals. Això després de l'esfondrament mortal de Cala Sant Esteve la setmana passada. El batlle d'Es Castell, Lluís Camps, adverteix que no es tracta d'una mesura opcional.
És un decret de desallotjament, és un tràmit d'obligació administrativa. Després, el ciutadà tindrà que fer responsable dels seus actes.
La mesura s'ha pres en una reunió entre l'Ajuntament i Emergències després que els informes tècnics confirmin que hi ha risc que es pugui repetir l'esllavissada de roques per l'estat de les darreres pluges. Serveis meteorològics d'aquesta casa, Tomàs Salom, bon vespre.
Bon vespre.
Tomàs, s'esperen possibles precipitacions a Menorca en els propers dies?
D'entrada, ara per ara, tant avui com demà, no esperam precipitacions a Menorca, però sí que és cert que la nit de dissabte a diumenge, amb el pas del front associat a la borrasca Marta, sí que podrien tenir alguns enruixats puntualment moderats i fins i tot no es descarta qualque tempesta. És cert que no es tracta d'un gran episodi de precipitacions aquí a la Mediterrània, però sí que en vistes a diumenge hi podria haver qualque ruixat. No tant avui ni tampoc demà.
Per tant, si s'esperen aquestes precipitacions a la zona de Menorca, també l'AMT ha activat avisos groc per pluja a les Pitiuses en el cas de demà i per mala mà a bona part de l'arxipèlag gairebé tot el cap de setmana per fort vent. Què ens espera el cap de setmana a la resta de l'arxipèlag?
Doncs tindrem molta variabilitat. De fet, demà començarem el dia amb moltes estones de sol. Podríem veure alguns intervals de núvols baixos, igual que núvol prim, però en general res important. I és cert que a partir del capvespre començaríem a veure allò que serà el preludi de la nit de dissabte i diumenge, que és l'arribada d'aquest núvol de base alta, començant per Eivissa i Formentera, i després a Mallorca i a Menorca. I ja de la nit de dissabte sí que podríem veure qualque ruixat. Quant al vent, el que és, sí que mantindrem aquest vent de ponent, que podria bufar amb alguns cots moderats forts, sobretot a les Pitiuses, superant aquests 70 km per hora, i sempre amb aquest temporal marítim amb ones que poden superar els 3-4 metres d'altura significativa i fins i tot altures màximes una miqueta més altes a les costes espolsades. Un dia més de circulació atlàntica i, per tant, de vent i de temporal.
De cara a la setmana que ve, es mantindrà aquesta variabilitat o ja canviaria?
No fa net. És cert que en vistes de dilluns el vent podria perdre una miqueta de força, no esperant precipitacions, però sobretot a mitjan setmana, a partir de dimecres, tornaríem a parlar de vent del sud-oest amb força, que podria superar els 70, els 80 km per hora, i per tant, sempre amb aquest onatge, continuem amb una dinàmica atlàntica que sembla que no tindrà, no es posarà fi la setmana que ve.
Gràcies, Tomàs. Tot d'una connectarem amb Menorca per explicar-vos el desallotjament que es produeix en aquests moments a Es Fonduco i a Cala Sant Esteve, a Es Castell i Menorca, això quan les pluges persisteixen a Andalusia, amb més de 8.000 desallotjats i una dona morta a Màlaga. Ampliam tot d'una aquestes informacions. Abans vos avançam altres titulars d'aquest divendres 6 de febrer. Els centres educatius notifiquen més possibles casos d'abusos sexuals a menors aquest curs que en tot el 2024 i 2025, Toni Sastre.
En 4 mesos s'han obert 109 protocols respecte dels 101 de tot el curs anterior. En el cas d'Eivissa es duplica el nombre de denúncies. La Conselleria d'Educació ha intensificat les formacions als equips docents per prevenir i detectar amb rapidesa les agressions perpetrades tant a casa, al mateix centre o a través de les xarxes socials. Ho explica el cap del Servei d'Inclusió de la Comunitat Educativa, Tomeu Quetglas.
Els pares poden estar molt tranquils perquè cada vegada se detecta més, se mira molt la part emocional. Quan un alumne entra per la porta, la majoria de mestres des d'educació infantil ja tenen aquesta mirada, perquè avui aquest alumne està trist.
A Mallorca, en poc mesos de diferència, dues nines han denunciat la seva situació al mestre.
Desarticulada a Eivissa, una organització dedicada al narcotràfic, 26 persones han estat detingudes i 12 més es troben en crida i cerca.
L'Agència Tributària, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han decomissat 11 tones d'haixix i una tona i mitja de cocaïna. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions.
El govern desinfla la mesura d'augmentar l'impost de turisme sostenible durant la temporada alta.
El portaveu Antoni Costa explica que no és tan necessari perquè d'enguany, l'augment de l'arribada de turistes en temporada alta s'ha situat en el 0,8%. Tot i això, l'executiu es compromet a defensar-la en la mesa del pacte per la sostenibilitat.
L'organització conservacionista Terra Ferida adverteix que a les Balears ja hi ha més pressió humana durant els mesos d'hivern que durant el ple de l'estiu de fa 25 anys.
Denuncien que és una economia basada en un turisme expansiu que demana un creixement desmesurat de població perquè els treballadors locals no basten per atendre els visitants. Alhora, Terra Ferida alerta que si es desenvolupa el sòl urbanitzable previst, la població creixerà encara més de 500.000 d'habitants.
I en els esports, el Reial Mallorca juga demà al Camp Nou davant el líder de la competició, el Futbol Club Barcelona, Toni Tenerife. Bon vespre.
Bon vespre. I ho farem amb les novetats de Kumbula, Kalumba, Lubumbo i Rayo. Abdón i Asano són baixa pel partit de demà, que recordem es jugarà quan passi un quart de les quatre.
I com cada divendres acabarem l'informatiu repassant les estrenes cinematogràfiques de la cartellera. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. La Guàrdia Civil i la policia local d'Es Castell a Menorca notifiquen en aquests moments els residents de més d'un centenar de cases del Fonduco i Cala Sant Esteve que han de desallotjar els seus habitatges. La mesura l'ha pres el consistori davant el risc de despreniment de penyals a causa de la inestabilitat meteorològica i les precipitacions previstes. Per saber quina és la darrera hora, connectam amb Es Fonduco. Allà s'hi troba Ramiro López. Ramiro, bon vespre.
Bon vespre. Com bé comentàveu, s'han complert els pitjors presagis. L'Ajuntament d'Es Castell ha ordenat desallotjar la resta de cases de Cala Sant Esteve i el Fonduco per risc de despreniment. Arran de la mort per la caiguda d'una roca d'un home a Cala Sant Esteve, el Risbal havia fet un estudi de riscos del penya-segat i els resultats dictaminen que el risc és alt. El Fonduco, per extensió del penya-segat, també s'ha considerat d'alt risc. Per prudència, l'Ajuntament ha pres la decisió de desallotjar les dues zones perquè no pot garantir la seguretat dels habitants. Escolta'm, a Lluís Camps, Bala d'Es Castell.
És un decret de desallotjament, és un tràmit, obligació administrativa. Després, el ciutadà tindrà que ser responsable dels seus actes.
Actualment, el padró reflexa que hi ha 116 persones entre els dos indrets, 67 a Cala Sant Esteve i 49 al Fonduco, però hi ha que puntualitzar que no totes les cases estan habitades tot l'any i que el nombre de persones desallotjades serà menor. L'Ajuntament es troba en aquests moments notificant aquesta decisió a tots els afectats a través de la policia local, que ja ha tancat els accessos, per exemple, aquí al Fonduco. Escoltem de nou a Lluís Camps.
Bueno, a mesura que es van rebent les notificacions, seran desallotjant. Jo entenc que hi haurà gent que trobaran, estaran fent feina i arribarà gent i no tindrà opcions. Per tant, nosaltres tots aquests escenaris els estem contemplant.
El consistori s'ha posat en contacte amb l'Associació d'Hotelers de Menorca. Aquesta ha confirmat que ajudaran a reallotjar les persones que necessitin mentre es duguin a terme els informes finals i les feines per donar la seguretat a l'indret. No sap quan aquestes persones podran tornar a casa, poden ser setmanes o mesos, o fins i tot, en el pitjor dels casos, que el desallotjament sigui permanent.
Gràcies, Ramiro López, en directe des de Fonduco, Es Castell, a Menorca, amb una notícia que s'està produint en aquest moment, el desallotjament de 116 cases. Tot això quan les Illes Balears es troben a hores d'ara en alerta groga, en avís groc, per fenòmens costaners adversos, mentre que Eivissa i Formentera també hi estan per fortes ventades.
El govern recorda no acostar-se a punts del litoral on hi hagi fort onatge, ni tampoc a passeigs marítims o penya-segats. També alerten de no acostar-se a murs de pedra i a tanques publicitàries.
I el Consorci de Compensació d'Assegurances ja ha fet efectiva la indemnització al 80% dels afectats per les inundacions que es varen produir a Eivissa el passat mes de setembre i octubre.
De moment ja s'han ingressat les compensacions a uns 3.000 particulars o empreses afectades, el que fan un total de 21,7 milions d'euros, segons dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa. El total de les pitiuses es van admetre 3.568 reclamacions, dues terceres parts al municipi de Vila, que va ser el més afectat per les pluges.
I la pluja no dona treva a Andalusia. A Màlaga, 200 veïnats de Benaohan estan sent desallotjats de zones inundables i es valora la situació de Cortes de la Frontera.
Tot el mateix dia que s'ha localitzat el cadàver de la dona de 45 anys que va desaparèixer a Sayalonga, a la mateixa província. El subdelegat del govern a Màlaga, Javier Salas, explica que segueixen de prop les indicacions dels geòlegs.
Se ha desalojado la estación de Benaoján, que son en torno a 180 personas, como digo, 8 reubicadas en Ronda, las demás con sus familiares, y unas 30 personas de aquí del municipio de Benaoján, en esta zona que, como veis, pues sale agua de las casas.
El temporal ha provocat fins ara l'evacuació de més de 8.000 persones a tot Andalusia. El municipi de Grazalema, a Cádiz, és manco d'una hora de distància de Benaoján. És el més afectat en l'evacuació dels seus 1.500 habitants que no podran tornar a casa en dies. També hi ha hagut 3.400 desallotjats, en aquest cas, a Jerez de la Frontera, per prevenció.
En aquests moments hi ha incomunicats 15 municipis. Ara mateix el que més preocupa és la crescuda de rius i torrents que ja van plens. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, alerta que és possible que s'ampliï el perímetre d'evacuació després del desallotjament de la població de Grazalema, encara que la situació la determinaran els geòlegs.
Se va a supervisar si hay que ampliar de alguna u otra manera el perímetro. Es verdad que parece o puede parecer, por algunos movimientos que hemos visto, que podría ser razonable que se ampliara el perímetro.
A Córdoba tampoc no millora la situació i el riu Guadalquivir s'ha desbordat en diferents punts de la província. El cap de coordinació de la Confederació Hidrogràfica del Guadalquivir, Pedro Escribano, ha advertit que amb l'arribada de la nova borrasca, anomenada Marta, aquest cap de setmana s'espera una nova pujada del riu i que anirà pitjor.
Esperamos a que haya una nueva subida que, como no habrá bajado mucho los niveles, dará niveles, suponemos que más altos que los que tenemos ahora mismo. De ahí el que no se puedan relajar de ninguna forma las medidas que hay, tal vez con el aviso que había, que como no ha llegado todavía el agua, pues ya se ha pasado el peligro. No, digamos que lo malo está por venir.
El president del govern central, Pedro Sánchez, s'ha desplaçat avui a Andalusia per recórrer les zones més afectades i fa una crida a la calma i la prudència davant l'arribada de noves borrasques com la borrasca Marta.
Vienen días complejos, porque entra un nuevo frente, otra borrasca en el día de mañana. Estamos sufriendo una meteorología muy adversa, muy peligrosa, muy delicada, y por eso yo solamente quiero hacer dos llamamientos. Uno, a la calma; dos, a la prudencia; y, si me permiten, a que todos los ciudadanos y ciudadanas se informen a través de los servicios de emergencia.
El cap de l'executiu ha destacat la coordinació amb la Junta d'Andalusia amb el desplegament de 10.000 efectius. Sánchez ha afegit que també tenen en ment la reconstrucció i la recuperació de les zones afectades. Val a dir que un helicòpter del Servei Aeri de Rescat de l'Exèrcit de l'Aire s'ha enlairat avui de la base de Son Sant Joan en direcció a Andalusia per estar preparat per intervenir en tasques de rescat en cas que fos necessari a causa d'aquestes inundacions que s'estan produint.
Leonardo, però, no només que estigui a Andalusia, perquè el manco 8 estacions de la conca del Tajo a Castella-La Manxa mantenen el llindar vermell d'avís per la crescuda dels seus cabals, que també anega Castella i Lleó, en 53 trams de rius de la conca del Duero en avís, 9 en vermell i una desena en alerta taronja.
La borrasca deixa també conseqüències polítiques i ha obligat 3 ajuntaments portuguesos a ajornar una setmana les votacions presidencials previstes per aquest diumenge.
La Comissió Nacional d'Eleccions ha confirmat la celebració de la segona volta per a la resta del territori, que no es troba afectat per les inundacions. L'ultradretà André Ventura i el socialista José Antonio Seguro es disputaran la victòria en aquesta ronda.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Set i gairebé 14 minuts, canviant de qüestió. Els centres educatius han notificat més possibles casos d'abusos sexuals a menors aquest curs que en tot el 2024-2025. En 4 mesos s'ha obert 109 protocols respecte al 101 de tot el curs anterior. En el cas d'Eivissa es duplica el nombre de denúncies amb 31, Mallorca i Menorca es mantenen i Formentera suma una investigació que pot acabar en la confirmació de l'agressió o quedar només en una sospita. delicte. Actualment les escoles són els espais que més casos de violència sexual cap a nins i nines detecten, ja siguin agressions perpetrades a casa per un familiar, al mateix centre o a través de les xarxes socials.
La Conselleria d'Educació ha intensificat les formacions als equips docents per prevenir i detectar amb rapidesa aquests abusos. Només entre el 2021 i el 2023 es varen fer 90 cursos a centres públics i concertats. A Mallorca, en poc mesos de diferència, dues nines han denunciat la seva situació al professor. Una menor va explicar les agressions que patia per part del seu oncle després d'una xerrada amb motiu del 25N, i una altra va demanar ajuda perquè ella i la seva germana petita patien violència sexual també en l'àmbit familiar. Aquesta darrera va alçar la veu després d'una xerrada a classe. Quan això passa, el centre activa el protocol i notifica el cas al RUMI, el Registre de Maltractament Infantil de les Balears. La mateixa fa si creu que l'alumne pateix agressions sexuals, encara que no ho hagi manifestat. És a partir d'aquesta notificació que comença la investigació. El cap de Servei d'Inclusió de la Comunitat Educativa, Tomeu Quegles, considera que els protocols funcionen.
Els pares dels alumnes de les Illes Balears poden estar molt tranquils perquè cada vegada se detecta més. Han canviat molt les mirades, se mira molt la part emocional. Quan un alumne entra per la porta, la majoria de mestres des d'educació infantil ja tenen aquesta mirada. Què li passa a aquest alumne? Per què avui aquest alumne està trist?
Biel Fornés, tècnic de Convivexit, apunta que la clau és crear un clima de confiança, un espai segur en què l'alumne senti que pot confiar en el professor.
El fet de lligar que tingui l'alumne amb el seu professor o professora del dia a dia, la confiança que li pugui donar, el fet de treballar una activitat en el centre que li pugui remoure algo que hagi fet que li hagi generat un malestar de veure que ha patit algo, fa que s'apropi en el seu docent de confiança i li digui sigui l'orientador, sigui el professor de suport, el tutor, etc.
En molts casos, els abusos que es produeixen en edats molt primerenques, entre els 0 i 3 anys. Per això, el llenguatge és molt important per saber què està bé i què no, per poder-ho identificar i que els nins ho comuniquin.
Una bona manera és a través d'un conte, com el que ha publicat la Fundació Rana de lluita contra l'abús sexual infantil. Es titula Estela crida molt fort i mostra als nins i nines quins són els límits i quines són les línies vermelles que ningú no pot traspassar. La Fundació recorre amb aquest conte als centres educatius per arribar al màxim possible d'alumnes. Patricia Raduan és educadora social.
Al final és una herramienta potentísima, porque a través de los cuentos pues puedes transmitir valores, puedes transmitir emociones, puedes transmitir herramientas de autoprotección. Entonces nos decimos, pues es que es maravilloso utilizar un cuento para poder introducir un tema tan complicado como es la prevención del abuso sexual infantil.
Precisament, a Mou, un home ha estat detingut per un delicte d'agressió, coaccions i pornografia infantil a una menor de 16 anys resident a Alacant. L'acusat l'amenaçava a través de les xarxes socials, demanant-li material audiovisual de caràcter sexual a canvi de no difondre les imatges de la menor que ja posseïa Axel Camarasa.
Els fets van ocórrer l'abril de l'any passat, quan agents del grup de delictes tecnològics d'Alacant van rebre una denúncia del pare de la menor en la qual relatava els fets. S'havien conegut per xarxes socials i després d'intercanviar fotos i vídeos, la noia va bloquejar l'adult que li reclamava més material de contingut sexual. Aleshores va ser quan van començar les amenaces. L'acusat, finalment, va ser detingut dilluns passat. La Policia Nacional recomana no enviar mai imatges o vídeos íntims a través de xarxes socials ni difondre contingut de terceres persones perquè també es considera un delicte.
I presó preventiva per un home que presumptament retransmetia en directe les agressions sexuals a la seva filla menor d'edat que ell mateix cometia a Madrid.
L'arrestat difonia les agressions sexuals a través d'una aplicació a canvi de monedes virtuals amb les quals aconseguia popularitat i adquiria productes. La investigació va començar al novembre arran d'una denúncia d'un ciutadà i l'home va ser detingut al desembre. Els agents varen escorcollar el seu domicili i varen trobar una gran quantitat de material pornogràfic en els dos telèfons mòbils que varen confiscar.
I encara en successos... Desarticulada a Eivissa, una organització dedicada al narcotràfic, 26 persones han estat detingudes, 12 més es troben en crida i cerca, tot i que no es descarten noves detencions. L'Agència Tributària, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 11 tones de xix i una tona i mitja de cocaïna. Ivonne Aranyó.
La investigació es va iniciar el mes d'octubre de 2023 arran de la localització per part de la Guàrdia Civil de 8,3 tones de xix trobades en tres furgonetes a una platja del nord d'Eivissa, que més tard els va portar a trobar gairebé 700.000 euros en un traster. La investigació va revelar que darrere hi havia una gran organització ben jerarquitzada i organitzada amb una persona que gestionava sistemes de missatgeria encriptada. L'organització estava assentada a Eivissa i introduïa droga per rutes marítimes entre Sud-amèrica, la Península i Eivissa. Les detencions i confiscacions van començar el mes de maig de 2025 a Eivissa, Port de València i Mallorca. Les intervencions més importants es van realitzar el passat mes de juliol amb 2.400 quilos de xix en un camió al port d'Eivissa amb destí a València, i també es van intervenir més de 1.000 quilos de cocaïna al port de València i altres 2 quilos al d'Eivissa. També es van confiscar 525 quilos de cocaïna en una embarcació que va protagonitzar un espectacular persecució a Platja d'en Bossa. Les darreres detencions es van produir el passat dilluns. En total hi ha 26 detinguts per la introducció de 1.500 quilos de cocaïna i 11 tones de xix a Espanya. Però en aquests moments encara hi ha 12 persones en cerca i captura, així que no es descarten més detencions.
I polèmica al municipi de Consell per la publicació les xarxes socials de fotos de denúncia creades amb intel·ligència artificial. Les imatges mostraven conductes incíviques a diferents espais del poble que han resultat ser falses. Per això l'Ajuntament ha emès un comunicat per demanar que retirin.
Una fotografia d'un jove fent les necessitats al carrer i una altra d'un electrodomèstic llançat a la via pública s'han publicat aquesta setmana a Facebook en un grup de difusió de veïnats de Consell. Imatges que tot d'una varen generar reaccions entre els usuaris, però que s'ha descobert que eren falses. Joan Guasp és el cap de la policia local.
S'ha fet una sèrie de gestions i s'ha descobert que aquestes fotos estaven generades per intel·ligència artificial, d'acord? En funció d'això, bueno, aquest tipus de publicació vulnera legislació, com pot ser l'Agència de Protecció de Dades, i fins i tot, si és de manera reiterada, podem entrar en un terreno penal.
La policia local creu que el seu objectiu era generar mala imatge de l'Ajuntament. De fet, el consistori ha emès un comunicat per advertir els veïnats que aquest ús de la intel·ligència artificial pot tenir conseqüències penals. Les fotos ja s'han estat retirades i de moment no s'emprendran accions legals.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
A causa del creixement demogràfic, Terra Ferida adverteix que a les Balears ja hi ha més pressió humana durant els mesos d'hivern que durant el ple de l'estiu de fa 25 anys. Denuncien que una economia basada en un turisme expansiu demana un creixement desmesurat de població perquè els treballadors locals no basten per atendre els visitants. Alhora, Terra Ferida alerta que si es desenvolupa el sòl urbanitzable previst, la població creixerà encara amb més de 500.000 d'habitants.
L'organització conservacionista compara l'índex de pressió humana de dia 20 d'abril del 2024, que era d'1,5 milions de persones, amb un dia d'agost de l'any 2000, que també era d'1,5 milions de persones. Amb aquesta comparació, Terra Ferida vol fer evident el que considera un creixement desmesurat. Jaume Drové, portaveu de l'entitat.
Com més turistes arriben, més població també faran a d'arribar, perquè la mà d'obra local no és suficient per atendre tota aquesta massa turística. Sempre anem a més i a més, siguin turistes, siguin residents.
L'entitat ha volgut calcular també fins on pot créixer aquesta dada i en aquest sentit han posat el focus en el sòl urbà consolidat a les àrees de transició.
I el govern creu que ja no és necessari apujar l'impost de turisme sostenible durant la temporada alta. Ho ha dit el vicepresident Antoni Costa, qui s'ha compromès a defensar la mesura a la mesa del Pacte per la Sostenibilitat.
Costa considera que es tracta d'una mesura extraordinària que es va plantejar en el seu moment davant les tendències actuals d'arribada de turistes. Ho defensa amb el fet que enguany l'augment de l'arribada de turistes en temporada alta s'ha situat en el 0,8%, un fet que, al seu parer, demostra que mesures extraordinàries ja no són necessàries.
Sí que admet, ja ho admet, que es vislumbrava la major necessitat d'aquesta mesura l'any passat que enguany. Ara mos podem prendre la decisió amb l'evidència empírica que hem pogut observar en aquesta temporada i en la tendència que tenim per la temporada 2026, que és una tendència de contenció, també, en temporada alta.
El vicepresident Antoni Costa ha lamentat que el Partit Socialista no acudeixi a la mesa del Pacte per a la Sostenibilitat, que se celebrarà la setmana que ve.
I la petita i mitjana empresa d'Eivissa i Formentera considera que la limitació d'entrada de vehicles de lloguer a l'illa frena l'especulació al sector. Aquest estiu el nombre de vehicles de lloguer que podran circular a l'illa d'Eivissa serà de 15.000, una xifra que l'any que ve reduirà encara a 1.000 manco. El Consell Insular condiciona les quotes a disposar de treballadors i espai per aparcar-hi part de la flota. Alberto Ferrer.
Les empreses de lloguer agrupades a la Pimef destaquen que s'ha reservat un 70% de la quota a les flotes que ja varen operar l'any passat, la qual cosa els dona seguretat per reinvertir i frenar l'entrada d'especuladors com els que es dediquen a la revenda de cotxes usats. Valentín Romero és el president de la Renta Car Eivissenques.
Perquè hem fet tots una inversió de vehicles i almenys llavors el 30% siguent de la flota doncs va tota repartició amb el cupo. Diguéssim, és el més normal, perquè no pot ser una empresa que compri 200 cotxes i l'any següent li diu estàs fora de cupo.
Per això la normativa obliga a disposar d'espai per aparcar com a mínim el 20% de la flota a raó de 10 metres quadrats per cadascun i tenir en nòmina un mínim de treballadors segons la flota. A més, des d'aquest estiu es crea un contingent específic per furgonetes de lloguer amb el qual es dona resposta a alguna picaresca detectada l'any passat.
Els inspectors han estat treballant molt contra falsos VTCs. Era gent que venia amb furgonetes grans i es dedicava a fer VTCs i deien que era un cotxe d'alquiler. I això és el que han fet l'any passat, que agafessin tants de cotxes. O com, per exemple, cotxes amb matrícula estrangera.
La limitació d'entrada de vehicles també es redueix un mes per les empreses de lloguer de cotxes, del 15 de juny al 15 de setembre, i es manté, com l'any passat, per les caravanes i vehicles camperitzats, que estan restringits de maig a octubre i que tampoc podran desembarcar a Eivissa sense reserva un càmping.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'ingrés mínim vital va arribar al gener a prop de 9.000 llars de les Balears amb 27.500 beneficiaris, dels quals més de 12.000 varen ser nins i adolescents que perceben el complement d'ajuda per la infància, segons la darrera estadística del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migració, publicat avui.
La dada suposa un increment del 17% en el nombre de llars i d'un altre 17% en els beneficiaris en comparació amb el mateix mes de 2025. Al gener, el 70% de les famílies que van rebre l'ajut convivien amb un menor, són unes 6.000 llars i més de 1.500 eren monoparentals. La quantia mitjana de la prestació va ser de 536 euros i el perfil de beneficiari són majoritàriament dones.
La xarxa per la inclusió social rebaixa l'optimisme pel resultat de l'enquesta de condició de vida de l'Institut Nacional d'Estadística, que reflecteix que les Balears han disminuït la taxa de pobresa, que ara se situa en el 15,2% i que, de fet, és de les més baixes de tot l'Estat, juntament amb la del País Basc. La plataforma d'entitats posa aquests resultats en qüestió, ja que, recorda, no s'hi té en compte la realitat de les persones sense llar. En tot cas, adverteix que a la baixa o no, l'enquesta posa de manifest que com a mínim hi ha 190.000 persones a la comunitat que queden al marge de la bonança econòmica i laboral.
La plataforma, que aglutina una vintena d'entitats que fan feina directament amb les persones en risc d'exclusió social, no té la percepció que la pobresa vagi a la baixa i per això, per aquest fet, volen contextualitzar els resultats d'aquesta enquesta. Un sondeig que es fa a les cases i que, per tant, deixa fora els milers de persones sense llar. Andreu Grimalt és el director tècnic de la xarxa per la inclusió social.
Que l'enquesta de condicions de vida se fa a llars normalitzades i, per tant, no pot copsar la realitat social dels més vulnerables, aquelles persones que no viuen en una llar, viuen a una caravana, viuen en un assentament, comparteixen un pis, viuen en una habitació i, per tant, s'ha de considerar, com dic, aquestes 190.000 persones com un mínim i, així tot, ja és un nombre molt, molt, molt considerable com per posar fil a l'agulla.
Andreu Grimalt sí que destaca l'impacte positiu que han tingut les polítiques socials dels darrers anys i cita entre elles l'escut social, l'increment del salari mínim o la moratòria de desnonaments. Solucions, però, que queden diluïdes en el principal problema per a les persones amb manco recursos econòmics, l'encariment de l'habitatge. Per això reclamen mesures efectives.
Fins que no arreglem el tema de l'habitatge i fins que no retornem el factor inclusiu que caracteritzava el treball, és a dir, que tenir una feina remunerada sigui sinònim de poder escapar d'aquestes situacions d'empobriment, no estirem més que posant pegats.
Precisament davant l'increment del preu de l'habitatge, l'oci queda relegat. Un 24% de les famílies no es poden permetre una setmana a l'any de vacances i prop d'un 30% no poden fer front a les despeses imprevistes.
Tampoco que te puedes permitir muchas vacaciones porque obviamente, como decimos, los alquileres hoy en día están muy altos.
Mos han sacrificat molt, però ara mos han jubilat i les coses mos van millor, gràcies a Déu.
Nada, tengo que esperar a ver si el otro mes o que me puedan ayudar mi hija.
No, tengo que mirarlo muy bien para poderlo arreglar.
Grimal recorda que mentre que el PIB de la comunitat s'ha disparat un 33% en només 5 anys i amb la desocupació en mínims històrics, el nombre de persones en risc d'exclusió social només s'ha reduït 5 punts percentuals.
I més per Mallorca, integrat al grup de Sumar al Congrés, impulsa una iniciativa legislativa per prohibir la compra d'habitatge per part d'empreses o entitat per evitar que passin a mans de fons voltor que especulen amb aquest bé d'extrema necessitat.
Volen modificar un dels articles de la llei d'habitatge que limiti la compra de propietats residencials a persones físiques, amb excepcions com ara les entitats socials. Aquesta és la segona vegada que el grup du aquesta iniciativa al Congrés dels Diputats.
Cal prioritzar l'ús davant la inversió. I en aquest cas el que volem és que tots aquells habitatges que tenen un ús residencial limitar la seva compra a persones físiques. És a dir, que els fons d'inversió deixin d'actuar als nostres barris i deixin d'expulsar la nostra gent. Estem parlant que fons d'inversió estan comprant ara mateix en municipis com Sa Pobla.
Han sonat les senyals horàries de les 7:30.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'Ajuntament d'Es Castell desallotja tots els habitatges de Cala Sant Esteve i el Fonduco dins el Port de Mó davant el risc de despreniments del penya-segat.
El consistori ha presentat l'accés a aquests dos nuclis després que informes tècnics confirmin que hi ha risc que es pugui repetir l'esllavissada de roques per l'estat de les darreres pluges. És Lluís Camps, alcalde d'Es Castell.
És un decret de desallotjament, és un tràmit d'obligació administrativa. Després, ciutadà tindrà que ser responsable dels seus actes.
Són més d'un centenar de persones que resideixen al Fonduco i Cala Sant Esteve, encara que moltes cases són segones residències. La mesura arriba una setmana després del despreniment que va causar la mort d'un home de 65 anys a Cala Sant Esteve.
Això quan les pluges persisteixen a Andalusia, més de 8.000 persones desallotjades i una dona morta a Màlaga.
Ara mateix, uns 200 veïnats de Benajuan, a Màlaga, són desallotjats de zones inundables, mentre al municipi de Grazalema s'han evacuat els 1.500 habitants. A Còrdoba, el riu Guadalquivir s'ha desbordat en diferents punts.
Els centres educatius notifiquen més possibles casos d'abusos sexuals a menors aquest curs que en tot el 2024-2025. En només 4 mesos s'han obert 109 protocols respecte del 101 de tot el curs anterior.
En el cas d'Eivissa es duplica el nombre de denúncies. La Conselleria d'Educació ha intensificat les formacions als equips docents per prevenir i detectar amb rapidesa les agressions perpetrades tant a casa, al mateix centre o a través de les xarxes socials. Ho explica el cap del Servei d'Inclusió de la Comunitat Educativa, Tomeu Quecles.
Els pares poden estar molt tranquils perquè cada vegada se detecta més, se mira molt la part emocional. Quan un alumne entra per la porta, la majoria de mestres des d'educació infantil ja tenen aquesta mirada perquè avui aquest alumne està trist.
A Mallorca, en poc mesos de diferència, dues nines han denunciat la seva situació al mestre.
Desarticulada i vist una organització dedicada al narcotràfic, 26 persones han estat detingudes i 12 més es troben en crida i cerca.
L'Agència Tributària, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han decomissat 11 tones de xix i una tona i mitja de cocaïna. L'operació continua oberta i no es descarten noves detencions.
El govern desinfla la mesura d'augmentar l'impost de turisme sostenible durant la temporada alta.
El portaveu Antoni Costa explica que no és tan necessària perquè enguany l'augment de l'arribada de turistes en temporada alta s'ha situat en el 0,8%. Tot i això, l'executiu es compromet a defensar-la en la mesa del Pacte per la Sostenibilitat.
Terra Ferida adverteix que a les Balears ja hi ha més pressió humana durant els mesos d'hivern que durant el ple de l'estiu de fa 25 anys.
Denuncien que una economia basada en un turisme expansiu demana un creixement desmesurat de població perquè els treballadors locals no basten per atendre els visitants. Alhora, l'organització conservacionista alerta que si es desenvolupa un sol urbanitzable previst a la població creixerà encara amb més de 500.000 d'habitants.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Toni Tenerife.
El Reial Mallorca vol donar la gran sorpresa al Camp Nou i ser, Toni, el primer equip que sumi algun punt al camp del líder.
Els vermells han viatjat cap a la ciutat comtal amb Kumbula, Kalumba i Lubumbo com a principals novetats d'una llista de convocats on també torna el capità Antonio Rayo. Juguem demà quan passi un quart de les quatre davant del totpoderós líder. El Futbol Club Barcelona, un partit en principi per complir l'expedient. Dit això, el tècnic vermell, Jagoba Arrasate, ni molt manco, renuncia a donar la sorpresa al Camp Nou.
No, está claro que hay que amenazarles. Decimos 2-3 porque normalmente sueles tener 2-3, ojalá fuesen más, 4-5, ¿no? O 6-7, pero es verdad que bueno, que tenemos que tener claro por dónde puede ir el partido, pero el tema de amenazar sobre todo los espacios y la portería rival es algo vital para nosotros, porque si no es cruzar los dedos y esperar, y eso normalmente no suele ir bien en ese tipo de campos.
Son baixa Tacu Massano per lesió i Abdon Prats per motius personals. Cal dir que a l'infermeria blaugrana hi ha més noms: Rafinha, Pedri, Gavi, Christensen, que també causen baixa. Però jugar al Camp Nou es pot fer demà molt llarg pel jugador mallorquistes.
Bueno, va ser un 11 parecido. En cuanto a la idea, pues bueno, tú sabes que vas al Camp Nou y vas a jugar contra un equipo que el mejor de la liga hasta el momento, y sobre todo un equipo con unas señas de identidad muy claras, ¿no? Que va a tener la posesión, que es un equipo muy vertical, que hace gol con mucha facilidad y que luego la presión tras pérdida también la hace muy bien y defiende hacia adelante. Entonces tienes que saber en qué contexto te tienes que manejar. Entonces, bueno, necesitamos orden, compromiso, como tuvimos el otro día para defender, y luego necesitamos también valentía para poder atacarles, porque si no, en el campo los partidos se hacen eternos.
El que sense cap dubte voldrà mostrar-se demà a Barcelona, Jan Virgili, l'exfutbolista del filial del Barça, serà ben segur de la partida.
Sí, a ver, te entiendo, porque es muy joven y es la primera vez que va a jugar en el Camp Nou, pero lo veo tranquilo. Si algo tiene Jan es que es un hombre bastante tranquilo, y luego toda esa chispa, todo ese desparpajo que tiene lo saca en el campo, ¿no? Es verdad que para él seguramente sea un partido muy especial, pero bueno, ojalá esté como el otro día.
Les paraules de Jagoba Arrasate. Aquesta jornada número 23 s'encetarà avui a les 9 del vespre amb el partit del Celta i l'Osasuna, que jugarà a l'estadi de Balaïdos. Pel que fa al sorteig per la semifinal de la Copa del Rei, ja tenim emparellaments. Atlètic de Madrid, Futbol Club Barcelona, i Atlètic Club de Bilbao, Real Societat. L'anada disputarà del 10 al 12 de febrer, la tornada del 3 al 5 de març. Recordem que Jevan Badalona va eliminar a quarts de final a la Real Societat per 0-1, mentre que el Futbol Club Barcelona va golejar 0-4 al Real Madrid a Valdebebas. Tot això parlant, evidentment, dels emparellaments en quant a la Copa de la Reina, que encara no s'han produït. La portera portolana, Catacoy, en tres aturades de mèrit, va deixar 0 la seva porteria. La sentim.
Sí, òbviament, no, al final ja no el Madrid, sinó cada cap de setmana és un repte, no és fàcil guanyar tot el que guanyem contra el Madrid, menys encara, no, sabent el que significa un clàssic, però crec que aquest equip té una ambició que ni jo reconec, no? És increïble, o sigui que anàvem pel més, aquest equip va per més, i res, ara pensar, i sobretot ara disfrutar-ho, i després ja pensarem amb el que ve.
Recordem les semifinals de la Copa de la Reina, Jevan Badalona, Futbol Club Barcelona. L'altra semifinal de la Copa serà a l'Ati de Madrid, Tenerife. Parlant de bàsquet, i novena jornada, Primera Federació amb l'Esti Menorca, que rep demà a Vintalfa el grup Alega Cantàbria. Serà a les 7:30 i l'objectiu del cinc de Javi Zamora és sumar el sisè triomf consecutiu i establir-se a la zona noble de la classificació.
Intentar, pues, empezar esta segunda vuelta con fuerza, intentando que el campo, pues, vuelva a ser un factor clave, y tratando de hacer las cosas lo mejor posible contra un equipo que, bueno, está muy compensado, muy bien trabajado, que ya hizo un partido sublime en la ida, con un juego interior creo que muy poderoso, ¿no?
El diumenge jugarà a les 6 al Palau d'Esports de Somos i al Fibi Palma Melilla. I recordem que al Palmer Bàsquet li toca jornada de descans.
En quant a la Lliga Challenge, l'Azul Marino visita demà a les 5:30 l'Acordà Paternà, equip vinculat al balanci de la Lliga Femenina. Només sumen les valencianes 6 triomfs pel 16 d'un Azul Marino que vol sumar el 17è i superar en la lluita pel títol el Celta. Albert Antuña és l'entrenador de l'Azul Marino.
Las cuentas son claras, ¿no? Si ganamos los 12 no hay que mirar lo que haga Celta. Yo creo que vamos a pinchar los dos. Yo lo creo. Creo que es complicado, ¿no? Que ellos se junten con 28 victorias seguidas y es complicado por nuestra parte ganar, o sea, perder un partido de 30, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que preocuparnos de lo nuestro y pienso también que según vayan quedando menos partidos la presión se notará en ambos equipos, ¿no?
I tancant bloc del bàsquet recordant que la segona federació diumenge jugarà a la 17a jornada a Sa Pedrera amb tot un partidat, clar, bàsquet Sant Antoni Albacete, rival que està empatat a triomfs amb els eivissens amb 12 i que a bon segur lluitaran en un partit extremadament igualat. I anant tancant amb vòlei a la Superliga masculina, 16a jornada per demà a les 6 juga el Coleta Balemanacoc, és tercer davant del club vòlei Melilla, el poliesportiu Miquel Àngel Nadal. Alexis González, entrenador del conjunt manacorí, alerta sobre les prestacions del visitant de demà.
Melilla és un rival peligroso, un rival que no había empezado muy bien la temporada, pero ahora mejoró un montón, está jugando muy bien. Obviamente el fin de semana perdió con Guaguas, pero bueno, ellos están los papeles, pero venía ganando todos los partidos. Así que nada, va a ser un lindo partido, un lindo enfrentamiento. Yo creo que dos equipos que están jugando bien, así que nada, va a ser un buen espectáculo.
I a la Superliga Femenina també jornada 16 i també demà a les 5:30 l'Areana MB rep la visita del segon classificat, que és la Barca de Menorca. Amb aquest punt de vòlei el deixem. Fins aquí els esports.
Gràcies, Toni. 20 minuts per arribar a les 8.
¿Buscas trabajo o quieres mejorar el que tienes? Del 16 de febrero al 20 de marzo, Palmactiva organiza en su sede de la calle Socors 22 el mes del empleo. Entrevistas de trabajo diarias durante un mes con 36 empresas que ofrecen 1.253 oportunidades laborales. Inscripción obligatoria y gratuita. Más info en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
L'Hospital de Son Espases torna a la normalitat amb 39 pacients a urgències pendent de pujar a planta. Són 31 manco que hi migdia. A diferència de fa un mes, el motiu no són les malalties respiratòries, sinó l'ingrés de persones amb patologies cròniques que tarden més a rebre l'alta hospitalària. Una situació que el Sindicat d'Infermeria SATSE ha qualificat de tensada.
Tot i la reducció de la pressió assistencial, la delegada del SATSE a Son Espases, Raquel Medranda, denuncia que fa mesos que aquestes puntes es repeteixen cada 3 o 4 setmanes. La qual cosa, diu Medranda, deixa esgotat el personal. El motiu, assenyala, és que l'hospital de referència de les Illes ha quedat petit a causa de l'increment de població.
A ver, no, esta vez no ha llegado a colapso. En colapso tuvimos más bien en enero y en diciembre. Pero esta saturación, si tú tienes una saturación en un servicio de urgencias mantenida en el tiempo como está ahora mismo, pues es que al final tienes a todos los trabajadores exhaustos, es que acaban exhaustos.
Medranda en fa una anàlisi. Els hospitals General i el Joan Marc, que tenen la cronicitat, tenen pocs llits i encara està en construcció el nou Son Dureta. Son Espasa reconeix que l'obertura del nou Son Dureta alleugerirà la pressió assistencial de l'hospital de referència de les Illes. En total, 106 pacients esperen un llit a les urgències dels hospitals de les Balears.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
La Fiscalia torna a descartar la imputació de cap delicte al president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, en la contractació de la campanya turística anomenada La Vida Aislados a l'empresa Fora d'Escena per 250.000 euros durant la pandèmia de la Covid-19. Neus López.
Una novetat que s'ha conegut aquest divendres en paral·lel a la petició del PSOE que exerceix d'acusació popular i que ha demanat per a Marí 12 anys d'inhabilitació per presumpta prevaricació i tràfic d'influències, així com la seva dimissió. Elena López és la consellera portaveu del PSOE.
Amb un president que haurà de seure en la cadira dels acusats a un judici i amb tot el que això representa per aquesta institució. Estan parlant que és l'únic representant de tot el territori espanyol que anirà a judici com a acusat i que segueix en el seu càrrec.
Recordem que la també exinterventora del Consell d'Eivissa acusa el president Marí de presumptes lesions psíquiques i coaccions. Per contra, el vicepresident del Consell d'Eivissanc, Mariano Juan, rebutja la petició de dimissió i defensa la legalitat en la contractació de les productores implicades en la campanya de promoció turística.
El Partit Socialista el que està intentant és allargar una qüestió purament política en els jutjats, intenta guanyar en els jutjats el que no guanya a les eleccions i intenta allargar-ho a les pròximes eleccions perquè saben que tenen un líder i un oponent polític, en Vicent Marí, que és absolutament imbatible quan parlem de democràcia i quan parlem de vots.
El PP d'Eivissa subratlla que és la segona vegada que la Fiscalia no veu delicte en el cas.
I el govern es compromet a pagar a final d'aquest mes de febrer els endarreriments pendents als treballadors de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència. Els estires i arronses pel retard en el pagament s'han acabat avui. El TAMIP són entre 1.000 i 2.000 euros per treballador. A més, aquest mes s'abonarà també l'increment del 2,5% per al personal públic pendent de la passada legislatura.
En el ple del Parlament de dimarts passat, la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, ja es va comprometre a pagar els diners pendents al febrer. Segons explica IB3 Ràdio, la gerenta de la Fundació, Sira Fiz, un seguit de dificultats administratives han ajornat el pagament previst per al passat mes de gener.
Hemos sido capaces de reconducir la situación y de, pese al retraso que hemos tenido de un mes en el primer pago que habíamos pactado, gracias al esfuerzo del gobierno, pues finalmente mantendremos el resto del calendario. Ya existe el compromiso y la capacidad de poder cerrar que el resto de pagos estarán conforme al calendario.
La presidenta del Comitè Intercentres del sindicat CESIF a la Fundació, Marina Martínez, explica que els treballadors estan cansats i no descarta mobilitzacions si l'executiu no compleix el seu compromís.
Això ens ho van dir en el comitè i en els treballadors, però, clar, del dicho al hecho hay mucho trecho, que se diu, no? I ja estan molt escaldats en les informacions, que ara sí, però després no, i van sol·licitar una reunió urgent en l'estàmic.
A final de l'any passat, el govern i el comitè d'empresa varen arribar a un acord que va desconvocar la vaga al sector de la dependència.
I més qüestió, en vots pretén que el Parlament rebutgi la regularització de persones migrants anunciada pel govern central i alhora demana que els immigrants irregulars siguin repatriats de manera immediata. Per això la formació ha presentat una proposició no de llei urgent.
El text demana que la cambra es posicioni en contra de la regularització de les persones migrants. El partit de Manuela Cañadas considera que provocarà un efecte crida i que traslladarà un missatge d'impunitat a qui migra a un territori de manera que no es regula, en comptes de regularitzar la situació de les persones que ja viuen a les Balears. Vox proposa la repatriació immediata de tots els immigrants que han accedit de manera irregular. Així mateix, el text de l'extrema dreta demana la deportació d'estrangers que cometin delictes greus i la supressió de qualsevol ajuda pública a qui hagi vulnerat les fronteres.
El PP ja va presentar fa una setmana una iniciativa al Parlament per rebutjar la regularització extraordinària de migrants. Segons els populars, la mesura anunciada per Pedro Sánchez causarà un efecte crida i incrementarà la pressió sobre l'habitatge i els serveis públics.
En aquest sentit, el portaveu del govern, Antoni Costa, ha reiterat avui que l'executiu esgotarà totes les vies legals per frenar el procés. Costa ha qüestionat com el govern central pretén fer la regularització amb uns serveis d'estrangeria que ja estan desbordats.
Que no ha entrat en marxa encara el procediment de regularització extraordinària. Les enormes dificultats que tenen les persones per accedir a serveis d'estrangeria i, per tant, per regularitzar a dia d'avui la seva situació. Però si ha sortit en els medis de comunicació que hi ha tràfic de cites.
I les entitats socials que fan feina amb persones migrants insisteixen que aquesta regularització promoguda per l'executiu central és bona per les persones que obtindran els papers i també pel conjunt de la societat.
La portaveu de la plataforma Collim, Eva Cerdeirinha, ha aplaudit la iniciativa de l'executiu estatal, però li demana que la mesura estigui acompanyada d'un increment del personal de les oficines on es faran els tràmits. Així mateix, exigeix a les diferents administracions que promoguin iniciatives per facilitar la integració.
Insisto, de una población que ya está trabajando en nuestro país, que forma parte ya de nuestro tejido social, y también va a ser necesario que una vez finalizado este proceso de regularización pongamos en marcha, se ponga en marcha tanto por parte de la administración central como por parte de la administración autonómica planes de integración y de mejora de la inserción laboral de la población inmigrante.
Cerdeirinha ha recordat que qui regularitzi la seva situació podrà sortir de l'economia submergida i contribuirà a les arques de la seguretat social. A més, ha recordat que el govern de José María Aznar va fer dues regularitzacions semblants a l'actual.
Declaració de Cerdeirinha minuts abans d'assistir a una reunió que el PSIP ha organitzat aquest divendres a més de 50 entitats socials per parlar de la situació de les persones migrants a les Illes Balears. El secretari de Nous Drets, Cooperació i Migracions del PSIP-PSOE és Omar Lamín.
Que tot i estar a la nostra terra, tot i fer feina, amb precarietat, amb economia submergida, ara, amb aquesta nova regularització extraordinària, podran avançar en drets.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'exregidora de Móstoles denunciarà per assetjament i coaccions el batlle Manuel Bautista i la cúpula del Partit Popular de Madrid. A més, l'exedil denunciarà davant la justícia la filtració de correus electrònics que haurien estat difosos sense el seu consentiment.
En els correus dirigits al gabinet de la presidència de la Comunitat de Madrid, l'exedil demana empara al partit davant la situació laboral que travessa i sol·licita una reunió amb la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que mai no es va fer.
Una denúncia per assetjament sexual i coaccions, però què diu el batlle de Móstoles?
Manuel Bautista denuncia una campanya de desprestigi cap a ell i insisteix que l'exregidora li va demanar diverses vegades un ascens.
Lo que está viendo en estos momentos es una campaña absoluta de desprestigio contra este alcalde cuando, insisto, ni en sede judicial hay interpuesta ninguna denuncia.
Alfonso Serrano, secretari general del PP a Madrid i número 2 de Díaz Ayuso, fa costat a Bautista i posa l'accent en que l'exregidora actua de mala fe mentre Òscar López, secretari general del PSOE a Madrid, ha anunciat que el partit que representa no descarta acudir als tribunals davant la filtració, diu, de les dades de la treballadora.
Tengo que poner en duda que lo que realmente quiere es ayuda, sino que parece que lo que está buscando es usar al propio partido y a sus dirigentes para prefabricarse pruebas o coartadas ante una vendetta personal y política contra un alcalde.
Y no solamente no se la está defendiendo, se la está persiguiendo, se están filtrando sus datos y se están parando el acosador. Es muy grave.
La jutgessa de la Dana obre un nou front en la causa i investiga la coordinació entre el Departament d'Emergències i diverses conselleries del govern autonòmic de València, de Carlos Mazón, el 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada en què varen morir 230 persones.
La magistrada ha requerit les conselleries d'Agricultura, Serveis Socials, Medi Ambient i Educació perquè en el termini de 5 dies aportin les sol·licituds de cooperació i d'adopció de mesures de protecció als ciutadans que varen rebre del Departament d'Emergències que dirigia Salomé Prades i del secretari autonòmic en mans d'Emilio Argüeso, tots dos imputats en el procediment.
L'expresident del govern central, José Luis Rodríguez Zapatero, és a Caracas convidat per la presidenta en funcions de Venezuela, Delcy Rodríguez.
L'ambaixada d'Espanya prepara també una trobada de l'expresident socialista amb diferents polítics de l'oposició. Entre ells destaca Enrique Márquez, excandidat presidencial, ara alliberat després de romandre més d'un any empresonat. El paper de Zapatero en el procés obert a Venezuela després de la captura de Maduro ha estat clau en les primeres excarceracions de presos polítics.
I els sindicats ferroviaris mantenen la vaga convocada per la setmana que ve, això després que, per tercer dia consecutiu, la reunió amb el ministre de Transports, Òscar Puente, hagi acabat sense acord.
Els portavous dels sindicats han explicat que el ministre no ha concretat les mesures que reivindiquen ni en matèria pressupostària ni en seguretat. Els contactes en transports continuaran en les pròximes hores. És Diego Martín, del sindicat CEMAP.
De momento no hay acuerdo,
y trabajaremos todo el fin de semana y progresivamente los días que haga falta para llegar a un acuerdo y mejorar al final el sistema ferroviario, que es lo que venimos a hacer todos.
L'aturada està convocada per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve. Avui també hem conegut que han baixat a 10 els hospitalitzats pel sinistre ferroviari d'Adamuz. De moment s'han donat un total de 115 altes hospitalàries.
I els candidats a presidir la Diputació General d'Aragó afronten avui vespre el darrer dia de campanya electoral. 1.300.000 aragonesos estan cridats a les urnes aquest diumenge.
Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal i Ione Belarra seran a Saragossa acompanyat dels candidats autonòmics de cada partit. El SUS, els actes de fi de campanya, els donarà Podem. A les 5 de l'hora baixa, l'ATSI serà el torn del PSOE i de Vox, mentre que el PP els farà a les 7. Els partits regionalistes faran els actes a les 9 de la nit. Els sondejos donen com a guanyador el líder del PP i actual president aragonès, Jorge Azcón, que trauria el 35% dels vots.
I a l'exterior, la segona jornada de les converses trilaterals de pau a Abu Dhabi entre Ucraïna, Rússia i els Estats Units conclouen amb un intercanvi de presoners.
Els primers en 5 mesos que ha permès el retorn de 314 presoners a casa seva. Volodymyr Zelensky ha confirmat que la majoria dels arrestats ucraïnesos varen ser capturats el primer any de la guerra. Zelensky ha anunciat que la pròxima reunió se celebrarà als Estats Units.
I els Estats Units i l'Iran han reprès aquest divendres les negociacions sobre el programa nuclear iranià.
Les converses es duen a terme a Oman sota l'amenaça de Donald Trump d'una intervenció militar al país persa.
5 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I com cada divendres ho fem repassant la cartellera de cinema que es torna a renovar aquesta setmana amb propostes ben diverses. Sandra Martínez.
Deberías probar a saltar.
Pasar 2 metros del suelo.
¿Pero qué es eso?
Eso sí es volar.
I començam amb La Fiera, que és aquella necessitat d'anar sempre un poc més enllà, al límit. Això és el que els va passar als precursors a l'estat del salt base. És aquell salt amb vestit d'ales, segur que ho heu vist més d'un vídeo d'aquesta pràctica tan impressionant com perillosa, amb gent llançant-se des d'una cascada o una muntanya altíssima amb tan sols un vestit de ratpenat. En fi, estem parlant de la història de 5 amics, entre els quals el presentador Álvaro Bultó o el cuiner Darío Barrio, dels quals ara mateix només en queda un de viu. Tots moriren en accidents relacionats amb aquest esport, el darrer durant el rodatge d'aquesta pel·lícula. Amb un format de fals documental, Miguel Ángel Silvestre i Carlos Cuevas posen rostre a la seva història, que diuen és tan espectacular com amb un cert flaire d'èpica a l'americana.
Pienso que la vida vale la pena vivirla de verdad. Pese a lo que pese.
I si vos agrada Isabel Coixet, esteu d'enhorabona perquè s'estrena una pel·lícula seva i si a més Roma és la vostra ciutat, ja feu tard. Parlem de Tres Adioses, que podria recordar un poc Mi vida sin mi, que ens mostra com malauradament a vegades necessitem un bon ensurt perquè ens entrin unes ganes desesperades de viure. El famós Carpe Diem, que si és a la italiana, sempre és un poc millor.
¿Le ha mordido algo?
I Primate l'hem vista ja un parell de vegades. És un pobre animal que torna rabiós de cop i resposta i mata tot allò que se li posa pel davant. Per exemple, un exemple seria Cujo, el ca diabòlic de Stephen King. Aquí la mascota maleïda és un ximpanzé. En fi, poc original, però compleix les expectatives amb un guió, per cert, amb la col·laboració del mallorquí Ernest Riera, per passar una bona mala estona.
Hay algo en estas colinas. Algo embrujado.
I no sembla que aquest hagi de ser el retorn de Bon de Veres de Hellboy, l'antiheroi que va fer etern Guillermo del Toro, perquè aquesta història, diuen, és més aviat magra. De fet, i potser no vol dir res, però fa 2 anys que esperava data d'estrena i als Estats Units va passar directament al mercat digital. Aquestes són algunes de les estrenes, però ja sabeu que la cartellera hi ha molt més. Repasseu i de ben segur que trobeu qualque cosa interessant. Els cinemes vos esperen.
I els cinemes de les Balears només varen projectar el 14% de les pel·lícules rodades, doblades o subtitulades en català el 2025.
Les sales de cinema de Balears varen programar 16 de les 114 pel·lícules i documentals rodades, doblades o subtitulades en català dins del circuit comercial del 2025, fet que representa el 14% del total i el converteix en el territori de parla catalana amb manco representativitat. Són dades extretes per la Plataforma per la Llengua de l'anàlisi de les cartelleres dels cinemes de les zones catalanoparlants, en què han constatat que el 85% de les pel·lícules que han estrenat en català durant el 2025 no s'han pogut veure als cinemes de la Comunitat Valenciana, les Balears i Andorra.
I ja està disponible a les xarxes socials i al món digital amb el Cor, la cançó oficial del Correllengua Agermanat.
No hi ha impossibles si estem junts tu i jo.
Un himne en què músics de tots els territoris de parla catalana s'han ajuntat per cantar com si fossin una sola veu.
L'enregistrament d'en Balcó ha estat als Estudis Tramuntana, al poble de Consell, i el productor n'és Juanjo Montserrat.
Molt van posar d'acord en fer una cançó molt emotiva, que sigui com un himne, no? Un himne agermanant a totes les zones de parla catalana.
Entre els artistes balears implicats a la iniciativa hi trobam Fades, Pell de Gall o Pitxorines.
Significa que estem fent xarxa, no?, per un moment on com les cultures minoritàries no estan siguent gaire valorades o inclús atacades, i és necessari que els músics, els artistes en general, no?, la cultura al final és un reflex de la societat i necessitem projectes com aquest.
Són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 6 de febrer, en què l'Ajuntament d'Es Castell ha desallotjat tots els habitants de Cala Sant Esteve i el Fonduc o dins el Port de Mahó davant el risc de despreniments del penya-segat, del qual alerta el risc val Maria Eugènia Quegles.
El consistori també ha precintat l'accés a aquests dos nuclis. La mesura és obligatòria. És Lluís Cans, parla d'Es Castell.
És un decret de desallotjament, és un tràmit d'obligació administrativa. Després, el ciutadà tindrà que ser responsable dels seus actes.
Són més d'un centenar de persones que resideixen al Fondoku i Cala Sant Esteve, encara que moltes cases són segones residències. La mesura arriba una setmana després del desprendiment que causà la mort d'un home de 65 anys a Cala Sant Esteve.
Aquest desallotjament decretat es deu també a les possibles precipitacions que s'esperi arribin a Menorca a partir de diumenge. Això quan les pluges persisteixen encara a Andalusia, amb més de 8.000 desallotjats i una dona morta a Màlaga.
Ara mateix, un 200 veïnats de Benajoan, a Màlaga, són desallotjats de zones inundables, mentre que el municipi de Grazalema s'han evacuat els 1.500 habitants. A Còrdoba, el riu Guadalquivir s'ha desbordat en diferents punts. El cap de coordinació de la Confederació Hidrogràfica, Pedro Escribano, ha advertit que aniran a pitjor.
Esperamos a que haya una nueva subida, que como no habrá bajado mucho los niveles, dará niveles, suponemos que más altos que los que tenemos ahora mismo. De ahí el que no se puedan relajar de ninguna forma.
Els centres educatius notifiquen més possibles casos d'abusos sexuals a menors aquest curs que tot el 2024-2025. En 4 mesos s'han obert 109 protocols respecte del 101 de tot el curs anterior.
En el cas d'Eivissa es duplica el nombre de denúncies. La Conselleria d'Educació ha intensificat les formacions als equips docents per prevenir i detectar en rapidesa les agressions perpetrades tant a casa, al mateix centre o a través de les xarxes socials. Ho explica el cap de Servei d'Inclusió de la Comunitat Educativa, Tomeu Quegles.
Els pares poden estar molt tranquils perquè cada vegada se detecta més, se mira molt la part emocional. Quan un alumne entra per la porta, la majoria de mestres des d'educació infantil ja tenen aquesta mirada perquè avui aquest alumne està trist.
A Mallorca, amb poc mesos de diferència, dues nines han denunciat la seva situació al mestre.
El govern desinfla la mesura d'augmentar l'import de turisme sostenible durant la temporada alta.
El portaveu Antoni Costa explica que no és tan necessària perquè enguany l'augment de l'arribada de turistes en temporada alta s'ha situat en el 0,8%. Tot i això, l'executiu es compromet a defensar-la en la mesa del Pacte per la Sostenibilitat.
Que no ha entrat en marxa encara el procediment de regularització extraordinària. Les enormes dificultats que tenen les persones per accedir a serveis d'estrangeria i, per tant, per regularitzar a dia d'avui la seva situació. Però si ha sortit en els medis de comunicació que hi ha tràfic de cites.
I l'Hospital de Son Espases torna a la normalitat amb 39 pacients a urgències pendent de pujar a planta. Són 31 manco que hi migdia. A diferència de fa un mes, el motiu no són les malalties respiratòries, sinó l'ingrés de persones amb patologies cròniques que tarden més a rebre l'alta hospitalària.
Una situació que el sindicat d'infermeria SATSE ha qualificat de tensada. Així tot, creu que l'hospital de referència, el problema que té és que ha quedat petit.
I ha quedat desarticulada i vista una organització dedicada del narcotràfic. 26 persones han estat detingudes i 12 més es troben en crida i cerca.
L'agència tributària, la